avui divendres, abans de les 6 de la tarda a les 5, el barri del Poble Sec, que està situat a prop a la plaça de l'Església de Sant Joan, ben a prop de, perquè tots vostès ens entenguin, de la xarcuteria Mauricio, al darrere, hi ha situada aquesta exposició a través de mòduls en la qual se'ns explica l'evolució d'una peça de la nostra història de la qual no sé si se n'ha parlat mai massa. L'exposició es titula D'immigrants a Sitgetans. N'ha portat la cura perquè el grup d'estudis Sitgetans ha col·laborat amb l'Àrea de Cultura amb l'elaboració d'aquesta exposició. Jordi Milà. Jordi Milà, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal, Vicent?
No sé si n'hem parlat molt de la immigració a Sitges.
No n'hem parlat gaire, no.
Eh que no?
De fet, no, gens. De fet, era un dels atractius d'aquesta temàtica poder, per primera vegada, doncs, posar negre sobre el blanc en algunes d'aquestes qüestions que fins ara han quedat en el calaix.
I no sé si, com en molts d'altres pobles i localitats catalanes, podríem fer valer una frase que pot ser tòpica, però que també té molt de real, que sense la immigració l'economia no hagués funcionat com va funcionar en el seu moment.
Evidentment. Tot aquest flux de gent que durant el segle XX va venir a Sitges, atreta per qüestions bàsicament econòmiques, va ajudar a construir, no només econòmicament, sinó socialment, evidentment, i culturalment, tot el que ara és Sitges. Uh-huh. I és un procés que és similar i anàleg a tantes i tantes poblacions, sobretot a Catalunya.
Doncs anava a començar per aquí. Hi ha algun tret diferencial respecte com va viure aquest procés d'immigració a Sitges respecte a altres llocs de Catalunya? El fet que siguem una població turística, el fet d'una certa singularitat, marca també d'alguna manera, o el procés en el fons és més o menys igual que a tot arreu?
Jo personalment he arribat a la conclusió que, tot i ser un fenomen que és bastant, bastant similar a d'altres poblacions, sí que hi ha un tret diferencial per mi, i és que hi ha, en tot moment he constatat una certa voluntat d'integració. Uh-huh. És a dir, sense la gent, sense voler perdre arrels de cap mena, en tot moment sempre han estat involucrats en afers quotidians de la vida social de la vila. Potser això es marca una mica una diferència amb altres poblacions al voltant de la perifèria de Barcelona, on es van crear una mena de, no vull dir guetos, però una mena de societats més tancades, on es autorreproduïen els models culturals que ja tenien i no tenien tanta relació amb els models culturals i vivencials de la pobla, de la mateixa població on s'establien.
Segurament.
Jo entenc que a Sitges això no passa.
Segurament això...
No et sé dir el per què, però jo entenc que aquí no passa.
Anava a comentar precisament, això gairebé ens demostraria aquesta mena d'ambivalència de Sitges. És un poble obert, però a la vegada també aquell, com ho podem dir això, aquella frase feta que molts diuen és que els sitgetans de tota la vida a vegades els costa una mica allò, d'on vens, qui ets, de quina casa, tal. I en canvi, en aquesta dualitat d'un poble acollidor que sempre no només ha tret el turisme, sinó que ha integrat a les persones que venen, i a la vegada aquest punt de sitgetanisme molt arrelat, que a vegades fa que qui vingui de fora senti una certa prevenció, també va operar en el seu moment, i moltes de les persones que van venir, per tant, es van sentir no només acollides, sinó amb interès per poder participar de la vida social de Sitges.
Certament, sí. I mostres n'hi ha moltes, però vull dir, podem parlar des del dia a dia de les societats on sempre parlem de la migració ens estem referint al període sobretot de després de la guerra.
Exacte.
fins als anys 70, gent que ve de fora mica en mica es va introduint i en aquest joc les societats recreatives tenen un punt que crec que no s'ha parat ningú mai a pensar i no s'ha valorat mai. Però els cafès del Prado del Retiro tenen un tenen en fet una tasca integradora més gran que el que pogués fer qualsevol institució a nivell de qualsevol programa preestablert en una oficina per intentar fer-ho.
Absolutament.
Igual que el futbol, igual que els equips de futbol, igual que, evidentment, el procés de cultura popular, evidentment, i entrem en el tema de festa major i tot això, que seria, és molt per parlar-ne molt, però són fenòmens en els quals es deixa entrar gent i aquesta gent jo crec que se sent integrada i orgullosament integrada, que és el més interessant.
Faig una part aquí, d'aquí uns moments parlarem d'aquests tres grans àmbits de l'exposició, el primer que va del 20 al 36, el segon del 40 al 70 i el tercer del 70 fins a l'actualitat.
Bueno, no està concebuda,
no específicament, exacte, però més o menys aquests serien, a partir dels plafons de l'exposició, una certa distribució cronològica de la migració, no?
Correcte. Sí.
Vallcarca és un cas a part?
Vallcarca jo crec que és una peça, bueno, evidentment que és una peça fonamental, que a més ens va digue-li casualitat o digue-li fortuna o digue-li què, però si algú ha tingut oportunitat o veurà el cartell que es va decidir de posar l'exposició, crec que no hi ha fotografia més oportuna aquesta setmana que posar aquesta, perquè és una fotografia que és del Jornet, el Josep Maria Jornet, i al mateix temps contempla la màxima exponència de la fàbrica en el seu moment més àlgid, com la vida quotidiana amb la roba estesa davant del fum de les fàbriques.
Perquè a Vallcarca hi va viure molta gent.
A Vallcarca hi va viure molta gent vinguda d'arreu d'Espanya. Al tanto que amb això de les xifres també és un...
Per això t'ho preguntava. Sí. Aquesta molta gent que alguns diuen 5.000, altres diuen... Sí. Aquesta molta gent es pot quantificar, Jordi?
Sí, a veure, aquí hi ha un problema que al mateix temps és un problema que et serveix per adonar-te de que tot és relatiu i que no podem parlar de xifres d'una manera contundent, sinó d'una manera aproximada i per copsar el que és una tendència, no determinar molt específicament el conjunt, perquè en si, per exemple, jo personalment tinc comptabilitzat al voltant de censats, és a dir, empadronats,
sí,
al voltant d'unes 2.800 persones a Vallcarca.
Mm-hmm. Que déu-n'hi-do.
Però la memòria oral de la gent de Vallcarca, i a més ho heu pogut confrontar aquests dies, parla de gairebé unes 5.000 persones. Clar, què passa? Passen diverses coses. Primera, que els censos no eren tan regulars ni tan eficients com avui dia. Hi havia una quantitat molt gran de població flotant que s'establia però temporalment, o bé no arribava a empadronar-se mai, o bé ho feia posteriorment i en alguna altra població. Amb la qual cosa, això et dic que el de les xifres és una miqueta per agafar-ho amb pinces.
Prefereixo
parlar de tendència.
Preguntava precisament per si cal tractar-lo com un cas a part, perquè no sé si en algun moment gairebé hi havia un nombre d'immigrants més important a Vallcarca que no pas a la resta de Sitges.
Sí. Molt probablement sí, de fet, gairebé segurament. Però el fet de Vallcarca és peculiar i realment és per escriure una algú que li interessi i per endinsar-se i escriure una tesi doctoral.
D'acord. És una realitat particular, per dir-ho així.
És una realitat particular i a mi el que em sap greu és que és cada vegada menys coneguda entre la població jove, però sobretot també entre la gent nouvinguda. Aquesta realitat que hi va haver a Vallcarca, que és una podia dir que era una població autònoma.
Exacte,
totalment.
Una població amb església, amb escola, amb economat, no cal ni dir-ho, amb els serveis propis,
amb festa major,
sí senyor.
Amb valls, pràcticament amb valls fet, amb Vall de Bastons, pròpiament, amb colla de Vall de Bastons, pròpia de Vallcarca. Vull dir que...
Aviat està dit, això.
Sí.
Aviat està dit.
I aleshores, arrel d'això, i si em permets fer un parèntesi, crec que seria bo i oportú que els projectes que es puguin fer al voltant de, de Vallcarca d'alguna manera contemplessin aquesta part de la memòria col·lectiva, perquè seria impensable no fer res i que això quedés esborrat o ensorrat. Exacte. Amb la memòria.
Amb tanta història industrial i social que es va viure allà, no? Marca l'exposició un punt de partida, que és el 1920. Per quina raó?
Bueno, realment l'exposició, o la intenció de l'exposició, és tractar el període posterior a la guerra.
D'acord.
A partir dels anys 40. Evidentment s'agafa un punt anterior per tenir un punt d'arrencada, perquè les dades d'immigració són espectacularment interessants a partir d'això dels anys 20.
D'acord.
Quan hi ha molta gent atreta, no només per Vallcarca, però ja funcionava des dels anys 10, però sobretot també per l'organització de Terramar, per la indústria del calçat general, són els anys potser més àlgids d'això.
Per tant, podem parlar, per dir-ho així, per regeneralitzar, tot i que sempre té un perill, és una immigració majoritàriament obrera.
Sí.
De persones que venen a treballar, que venen a guanyar-se la vida treballant.
Correcte. Sí.
I després de la guerra hem de suposar que aquesta necessitat de guanyar-se la vida encara és més evident i, per tant, Sitges, com d'altres poblacions d'arreu de Catalunya, comença a rebre immigració especialment d'on, Jordi?
La immigració abans de la guerra, per dir-ho d'alguna manera, sobretot la immigració es correspon a les províncies d'Almeria i Múrcia, sobretot la de Múrcia, que en tot moment està per sobre de totes les altres.
Uh-huh.
I un cop passada la guerra, segueix aquesta mena de curva del llevant peninsular, s'amplia i agafa sobretot l'Alacant, Almeria, Múrcia, però entra, com si diguéssim, cap a la part d'Andalusia, Granada, Jaén, sobretot. O sigui, és aquesta mena de corba entre Alacant i Jaén, seria Alacant, Múrcia, Almeria, Granada, Jaén, aquesta curva, aquestes cinc províncies són les que s'emporten, evidentment, la part més destacable, i sobretot, per sobre de totes, la província de Múrcia.
D'acord. Ara em venia al cap, és una expressió que ja no utilitza ningú, però en el seu moment, entre que resultava identificativa i en alguns moments pejorativa, allò de dir murciano...
O xarnego,
sí senyor, que és una expressió d'aquelles que evidentment se n'ha perdut la mena i que, com dèiem, tenia un punt molt sovint de pejoratiu, però que definia, hem d'entendre, bona part d'aquesta realitat social que venia de la província de Múrcia.
Sí, originalment els xarnegos eren vinguts de la província de Múrcia, però amb el temps acaba fent referència a tota la immigració que no és catalanoparlant.
D'acord.
Aleshores, acaba sent un terme més general.
Ens ho has posat molt bé, perquè malgrat aquesta integració, hi havia també per aquí al mig, no sé si dir aquell punt de bé, no acaben de ser o no... Aquell punt, no diré classista, pejoratiu, un punt allò de distància emocional entre els veïns de tota la vida i les persones immigrades?
Això sempre hi ha estat i és inevitable. Jo no sé si és consustancial, forma part de la condició humana, però això sempre ha estat present. I encara que no es pot negar que sempre està present, encara que podem parlar d'una bona integració general, però sempre hi ha elements que fan pensar que tot no va ser així. Un dels moments, això potser no entra a l'exposició, però pel que jo, per altres qüestions, que investigacions que tu ja saps que n'hem parlat alguna vegada.
Exacte, que es van obrint en la mesura que aneu estudiant.
Sí. Hi ha un tema, que és el tema de la Guerra Civil, d'alguna manera confronta bona part de... O sigui, s'emporta el pes d'una part d'aquesta confrontació.
D'acord. Perquè, és clar, això no es deu poder definir massa, però la immigració tenia ideologia política?
Bueno, pues tu ho has dit, no sé si definir-ho... però... Bueno, diguem-ne que podíem dir d'algunes tendències. Evidentment, a Vallcarca, durant l'esclat de la guerra, hi havia una bona presència dels sindicats. De fet, s'havien sindicat s'havien sindicat anys abans i inclús al 34 també hi havia hagut alguns intents de, bueno, d'una certa preocupació al voltant de totes aquestes qüestions. I evidentment el comitè, els comitès revolucionaris del 36 van tenir molta presència a Vallcarca, sobretot.
Cinc minuts i seran dos quarts de deu. No voldríem acabar aquesta conversa, que al cap i a la fi només vol ser introductòria d'aquesta exposició que serà itinerant, que s'inaugura aquesta tarda al Poble Sec, però que anirà passant per diferents barris de Sitges, i una exposició que demana atenció als plafons, a tot el contingut que hi ha. Però hi ha una part al final que ens sembla molt definitòria. Títol: boom turístic més canvi de model econòmic-social, trasbals profund de la societat. Turisme, sostenidors i sabates. I això defineix segurament per molts dels qui i moltes dels qui ens estiguin escoltant un moment de la història de Sitges com un punt d'inflexió del qual encara en vivim avui.
Certament.
I això va marcar, hi ha un punt d'inflexió també en aquest procés d'immigració quan hi ha el boom turístic?
Sí, perquè molta part de... Bueno, molta part... Una bona part d'aquesta immigració comença a entrar en el... Primer que alguns d'ells ja són atrets per aquesta qüestió directa del turisme, però després comencen a diguem-ne d'alguna manera, a combinar la seva tasca ordinària per omplir bé l'horari diari o bé el calendari anual amb tasques relacionades, amb feines relacionades amb el turisme.
D'acord.
Crec que tots tenim al cap aquella persona que a l'hivern treballava en un taller de sabateria i a l'estiu feia de cambrer o bé feia de manobre a l'hivern i a l'estiu ajudava a algun hotel o bueno, crec que és un fenomen que no és únic a Sitges, es constata també a altres poblacions, però bueno, que és interessant de recollir i ressaltar.
I una darrera, Jordi. Aquesta... Sí. També no sé si d'alguna manera es pot analitzar o es pot veure així. Aquesta és una immigració que va aconseguir guanyar-se la vida, o dins de tot aquest fenomen durant tantes dècades també hi va haver nuclis de veritable pobresa dins de la població immigrada?
No, en termes generals es van establir i es van guanyar la vida. De fet, bona part, bueno, com ja sabeu, la diàspora que va suposar el tancament de lo que va ser la colònia de Vallcarca és la mare fundacional de les Roquetes, però és que no només, però molt més enllà. Vull dir, jo crec que el Garraf actual o dels últims 30-40 anys no es pot entendre sense tenir present el que va suposar el tancament de les colònies de Garraf, perquè bona, evidentment bona part d'aquesta població es va redistribuir pel poble sec de Sitges, per Cases Noves, però sobretot per les Roquetes, però també per Vilanova mateix i més enllà i altres poblacions. I aquesta gent es va guanyar relativament normal, vull dir, va tenir una vida pues, igual de bé o igual de desafortunada, afortunada o desafortunada, igual que els altres.
Sí
que és veritat, i es fa menció a l'exposició, que hi ha un aspecte molt desconegut, totalment desconegut, diria jo, per gairebé tothom, que és el tema d'un nucli barraquista que hi va haver a Sitges, a terme municipal de Sitges, encara que fos literalment tocant el terme municipal de Castelldefels. I era un nucli barraquista total, és a dir, fet amb barraques, inclús mig excavades a la terra,
sí,
i a les parets, i fetes amb materials de construcció de rebuig, com si diguéssim.
Era un nucli barraquista molt visible des de la carretera de les Costes?
Passades les Costes.
Passades les Costes.
Sí, ja és passades les Costes, eh? Avui en dia seria... No recordo el nom de l'organització. No és ni Ratpenat, és passat.
D'acord.
Però es veia des de la carretera, perquè formava part era bona part d'ella, eren treballadors d'una de les canteres que hi havia, que es deia la Termac.
Sí.
I va ser un nucli barraquista bastant, bueno, relativament important. Es parla de que va arribar a tenir 500, una població de 500 persones.
Doncs per descomptat que per un nucli de barraques...
Sí, és un, una realitat molt totalment desconeguda. Totalment desconeguda.
Aquests i altres aspectes. Exposició que s'inaugura avui a les 5 de la tarda, organitzada per l'Àrea de Cultura i el Grup d'Estudis Sitgetans, l'exposició titulada D'immigrants a Sitgetans, exposició que serà itinerant a través de diferents barris de Sitges, Poble Sec, Cases Noves, Garraf i Baluar, Vidal i Quadres, fins al 16 de juliol. La podran anar veient en aquests diferents barris. L'exposició és la mateixa, són un seguit de mòduls que van repartits sobretot per aquestes forquilles cronològiques i també per un text que vol, d'alguna manera, posar, com deia en Jordi Milà... Sí. Digue'm, Jordi.
Sí, aclaria una cosa. Conceptualment, l'exposició és esquemàtica, és senzilla, perquè té aquesta pretensió de poder arribar a gent que potser no està acostumada a anar a un centre cultural a empapar-se d'una temàtica. Mm-hmm. Són textos breus i informació molt esquemàtica. El que sí que és interessant és tenir present de que textos més ampliats es poden descarregar a través dels
QRs que hi ha.
Dels QRs, i així com uns vídeos que jo crec que encara no han vist la llum, però crec que són molt interessants i que fan referència al desenvolupament urbanístic de Sitges. Mm-hmm. i també del barri de Cases Noves i del Poble Sec. Sí, sí. I que no fan referència només a aquests anys, sinó que aprofitant la impressió, el xoc quan el realitzàvem, el que s'ha volgut fer és ampliar-los des del 1920 fins al 2020. Mm-hmm. Perquè el desenvolupament urbanístic és molt...
És important,
jo crec que no cal dir res i que la gent els vegi. Imagino que aquests dies començaran a circular per les xarxes. Uh-huh. I poden ser un pol d'atracció per gent que vulgui donar un cop d'ull a l'exposició.
Aquella necessitat de revisitar la història, per situar-nos una mica en el context actual. Jordi Milà, gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Adéu-siau, Jordi.
Vinga, fins ara, un salt.